Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'Associació de Veïns de Collfabà vol tornar a caminar. Després de més de 5 anys d'inactivitat, l'entitat ha convocat una assemblea general extraordinària per aquest dijous amb l'objectiu de reprendre l'activitat i constituir una nova junta directiva. Segons ha explicat a Cugat Mèdia, l'actual president de l'Associació de Veïns, Antonio Lucas, la millora de la il·luminació dels carrers, la renovació dels parcs infantils i l'habilitació de la passera del pont de Can Bernet són algunes de les principals reivindicacions del barri. Des d'aquest mes de febrer a Sant Cugat podeu gaudir d'una exposició de llibres d'artista. Els llibres de punts de viatges escultòrics o poètics o fins i tot amb diorames i figuretes són alguns dels exemples amb els quals compta la mostra Els llibres de l'Adolf, antològica de llibres d'artista. Ubicada a la Biblioteca Central Gabriel Ferreter, és molt fàcil que algunes de les seves peces passin desapercebudes, i és que n'hi ha que no superen els 5 centímetres. La mostra busca defugir del llibre tradicional, que passa a ser un suport més guarnit, amb pintures, fotografies, retalls o objectes. Arran ha celebrat aquest dissabte la jornada Batallem Sant Cugat, una iniciativa amb una gincana, un monòleg, sopar i música. Es tracta d'una proposta que s'havia d'organitzar l'octubre passat, però l'Ajuntament va denegar el permís perquè considerava que vulnerava l'ordenança de convivència ciutadana. Hem seguit fent el mateix que volíem fer la primera vegada, ha dit a Cugat Mèdia la militant d'Arran, Alba Guerrero. Escoltem precisament l'Alba Guerrero.
Mateix que volíem fer-hi la primera vegada. Suposo que també vam fer molta campanya contra la censura que ens intentem posar i que això no ha tingut el seu efecte, però estem fent exactament el mateix.
Més qüestions. En clau esportiva hem de dir que el júnior masculí d'hoquei sala s'ha proclamat campió d'Espanya i ho ha fet a casa al PAF 3 de la Rambla del Celler després de superar el Club de Campo a la tanda de shutouts dels penals. El temps reglamentari finalitzava amb empat a 1, però els santcugatencs han estat molt més efectius de cara a porteria. I us parlem de l'atleta del Club Muntanyenc Sant Cugat. Marc Gibert ha guanyat la mitja marató de Barcelona a la categoria de discapacitat visual. Gibert ha invertit un temps d'una hora, 31 minuts i 30 segons, a completar el recorregut de poc més de 21 quilòmetres. El santcugatenc de 51 anys ha compartit la cursa amb el seu guia. L'atleta del Muntanyenc continua sumant èxits després de guanyar també la marató de Barcelona el 2024. I fins aquí la informació. Recordin que es podeu seguir al Twitter, al Facebook i, òbviament, a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts de la tarda iniciem la segona i última hora d'aquest Connectats de dilluns i ho fem amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. La veritat és que de moment parlem d'una tarda tranquil·la en aquesta xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona. Afortunadament no tenim constància ara mateix de cap gran incidència que ens hagi de complicar la situació. I pel que fa a retencions, res, per volum de trànsit, hi ha més volum de trànsit aquí a la C58, al darrer quilòmetre, entre Montcada i Reixac i el nucli de Trinitat d'entrada a Barcelona, baixant des del Vallès cap a la capital catalana. Però, com us dèiem, de moment, poca cosa, molta calma en aquesta xarxa viària catalana.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Roger. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Els capgirats de Castellà enceten una nova etapa de castells amb Joan Mas com a cap de colla. Per conèixer-lo una mica millor, la periodista de Ràdio Castellà, Marina Antúnez, enraona amb ell. Ho fan aquesta conversa que han mantingut.
Ara és moment de conèixer un perfil doncs, que fa poc que ha passat a formar part del cap de colla dels castellers de Castellà, dels capgirats. El Joan Mas és amb nosaltres per explicar-nos una miqueta doncs, com afronta aquest nou repte i tot plegat. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Melina.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Dèiem que fa ben poc, no?, que has passat a ser cap de colla tècnica, no?, de la Junta Tècnica dels Castellers de Castellà. Què significa això?
Correcte. Bé, a la colla dels capgirats de Castellà, periòdicament renovem la Junta Tècnica cada 2 anys. I bé, jo, tot i que ja pertanyia a la tècnica anys anteriors, portant el tema de pinyes, Joan Aura doncs, va decidir fer un pas al costat i em vaig presentar com a cap de colla. Llavors, bueno, es va presentar la candidatura tècnica ara al mes de gener. I es va triar per assemblea i en principi aquests propers 2 anys pues, junt amb membres de la colla de, també fa bastants anys pues, bueno, portarem la tècnica d'aquestes 2 properes temporades.
Molt bé. Quantifiques tu en el món casteller?
Bé, jo en el món casteller ja fa molts anys, quan era 15-16 anys, aquí a Castellà teníem un amic comú que era de Valls, precisament, i va ser ell una miqueta qui ens va introduir en el món casteller. I sempre tenia el coquet aquest, no?, d'anar a actuacions castelleres i veure com es muntaven les pinyes, i era un món que pues, a mi m'agradava bastant. I arran de fa 10 anys que es va constituir la colla castellera de Castellà, amb una colla d'amics, pues, bueno, vaig començar a introduir, primer pues, com a membre que participava i prou, però bueno, a poc a poc em vaig anar introduint.
Què vols dir que participaves i prou?
Bueno, pues,
que no pujaves.
Un membre més de la pinya, i bueno, col·laboracions també, però bueno, més enllà de col·laborar, no participava més. I sí que a partir de abans de la pandèmia, pues, sí que em van demanar formar part de la tècnica i porto de la tècnica pues, des de l'any 2019, sobretot portant les pinyes. I ara, pues, portant tota la colla.
Quin és el valor més gran que té per tu la colla de Castellà?
Bueno, Castellà, la colla castellera, som una colla que prioritzem sobretot més el tema social, d'acord? Tenim colles castelleres al costat d'Ostra, pues, Pinyons de Terrassa, Ceballuts, que qui vol fer castells així pues, més grans, no? Castells de nou, pues, bueno, tenim aquestes colles al costat. Però, bueno, Castellà és una colla que tots els membres que hi participem, és una colla molt transversal, participen totes les edats, de qualsevol estatus, i és un tema, pues, ja dic, més social, no? Pues, que ens trobem amb els assajos, que tothom hi té un lloc a la colla, fem sortides, fem esdeveniments pues, com a vegades alguna barbacoa, algun esdeveniment d'aquests, i ja dic, és un tema més social, i a part d'això, pues, bueno, també busquem reptes, no? Pues, castells de... El nostre límit ara fins ara són els castells de 7, el Pilar de 5, però repeteixo, és un tema més social, no? De colla, de fer de poble, que poder fer castells més enllà dels 7 pisos. Eh? Qui vol fer castells d'aquesta envergadura ja té colles al costat, pues, com Ceballuts o Minyons.
La teva feina com a cap de colla, quina és més... O sigui, quan tens més feina, durant els assajos o durant les actuacions?
Bé, com a cap de colla, jo, de fet, m'agrada molt el treball en equip i, de fet, estem constituïts per diverses comissions, que tenim la colla de la comissió de troncs, la comissió de pinyes, la comissió de canalla, que és molt important, la comissió de músics, i bé, llavors preparem els assajos en base a les properes actuacions que tenim previstes, preparem els assajos, i aquests assajos es preparen no el mateix dia, sinó prèviament. Els dies anteriors es preparen quines proves volem portar, amb quins membres podem comptar de cara a les actuacions. Llavors, bé, ja dic, tinc molt recolzament del meu equip tècnic, que és un mica el cap visible, qui comunica a la colla, qui decideix una miqueta pues, quins castells poden portar, però sempre és el recolzament de l'equip tècnic. Llavors, ja dic, hi ha un treball previ que a vegades no es veu, és molt invisible, pues, moltes hores fora d'hores de feina, buscant moments, parlant amb la resta, doncs, quan ens podem veure, doncs, acabar d'organitzar una mica els assajos. Però bueno, és una feina que es fa molta il·lusió i hi ha moltes ganes.
Es fa de gust. Volem també conèixer-te una miqueta més a tu, el Joan Mas.
Sí.
Explica'ns una miqueta quina ha estat també la teva relació amb el poble i amb les entitats del poble.
Molt bé. Bueno, jo soc de Castellà des de tota la vida. He participat activament amb altres entitats, sobretot també molt a nivell d'escola. Els meus fills, tinc dos fills que han estat a l'escola Sant Esteve, i llavors, doncs, també he participat molt amb l'associació de famílies del Sant Esteve. M'agrada molt fer poble, per això estic a la colla castellera, participar en tots els esdeveniments culturals que participen, potser és de festa major, col·laboracions amb altres entitats com Vall de Gitanes, per exemple, Vall de Bastons. Bueno, em considero una persona que sí, que em sé relacionar i m'agrada molt relacionar-me amb altres entitats del poble també.
Tornem als castells, a la colla de Castellà, sí. Com has dit abans, té 10 anys. En aquests 10 anys, clar, des del principi que ningú ens coneixia, no? Ningú us coneixia, hi ha hagut una projecció cap a Catalunya, és a dir, ara la gent, cap al Vallès, si més no, sí. La gent ja es comença a conèixer o encara no?
Sí, bueno, de fet, dins de la coordinadora de la colla castelleres de Catalunya, tenim un grup entre els caps de colla o membres de contractació, i ara ja comencem a ser una colla coneguda, ja comencem a fer castells, pues, a cert nivell, com el 3 de 7, pilars de 5, 4 de 7, i sí que comencem a tenir interacció amb altres colles que sí que ens demana, pues, poder fer intercanvis, sobretot amb les seves colles o amb altres poblacions. Però sí, Castellà ja comencem a tenir un nom dins del món casteller, els capgirats.
Cap a on podria seguir millorant? O sigui, què creus que... D'on va més coixa i d'on va més forta?
Bé, ara mateix sí que tenim una necessitat de castellers. És veritat, al final, fer castells necessitem un volum de gent important. Parlem que moltes vegades la gent no és conscient, però, per exemple, per fer un 3 de 7, un 4 de 7, un 5 de 6, que són castells de força volum, doncs necessitem un mínim de 50-60 castellers en actiu. Necessitem canalla, necessitem músics, necessitem membres que ens ajudin, pues, a portar el tema a la paradeta. Llavors, pues, bueno, sí que ara mateix tenim demanda de nous castellers. De fet, estem fent campanyes ara pel poble, pues, per mitjançant tallers a les escoles, amb els esplais, amb altres entitats, per mirar d'ampliar la base social dels castellers i poder arribar, pues, a un volum com havíem sigut fa uns anys abans de la pandèmia. Pues, a mi m'agradaria, pues, poder arribar fins a 100 castellers amb una actuació aquí castellà. Ara mateix estem al voltant dels 50-60 castellers aproximadament.
M'imagino, però, que és una cosa que no t'apuntis tu com gaire sol, no? No dius, vaig a fer castells jo sol, sinó que segurament molts cops s'hi arrossega la família o els amics.
Correcte, sí. És així, és a dir, els castells, el bonic també és que permet participar a tots els membres de la família, des de la canalla, lògicament, però, bueno, també arrossega, pues, els familiars, els avis, també, per exemple. Ja dic, jo sempre ho dic, que en els castells tothom hi té un lloc. No necessàriament té que estar a pinya o a tronc, sinó, pues, que hi ha altres llocs com poden estar a músics, per exemple, a la paradeta. Llavors, pues, bueno, també és una cosa bonica, no?, de que tots els membres d'una mateixa família, doncs, puguin participar d'un mateix, no?, d'un castell, no?, que tothom hi participa i tothom hi col·labora. I és una part, pues, que a mi m'agrada molt també dels castells.
Parlàvem abans del punt feble, que seria com la manca de gent, no? Sí. Aquesta crida que sempre és necessària, però quin seria el vostre punt fort?
El nostre punt fort, bueno, sobretot ara mateix els castellers que tenim ara tenen un molt fort compromís. Ja dic, assagem dos cops a la setmana, dilluns i divendres. Els assajos els plantegem en base a la gent que ens ve a assaig, i llavors sí que els hi demanem que, sisplau, mitjançant l'aplicació que tenim al Telegram, confirmar assistència. I sí que és cert que tots els membres que tenim actiu, pues, sí que tenen un alt grau de compromís, molta il·lusió, que això és importantíssim en els castells, moltes ganes, també ens ho prenem seriosament, és a dir, quan els assajos, pues, ens hem de posar serios per fer alguna prova, també hi ha aquest compromís de tirar-ho endavant. Però ja dic, el punt fort, sobretot dels castellers, de la colla castellera de Castellà, és l'alt grau de compromís que tenen els seus membres.
Actiu. La relació amb altres entitats castelleres, com sí. és? És bona? Hi ha rivalitat sana o no?
Sí, sí, no, no. Nosaltres som una colla petita, no som com potser altres colles més grans que sí que en el concurs de castells que participen i hi ha aquesta rivalitat, no?, que també per altra banda és sana, però, home, lògicament a plaça doncs, sempre tothom vol fer els seus millors castells, i, però ja dic, el món casteller en aquestes colles petites com nosaltres, de fet ens ajudem, eh? Vull dir, quan actuem amb altres colles, doncs sempre... si són tres colles, sempre una colla va ajudar a l'altra. O sigui, al final no és tant un tema de qui treu més puntuació, com en el concurs de castells que es fa a Tarragona bianual, sinó que és un tema més d'això, d'ajudar-nos entre les colles, i... però bueno, que al final sí que sempre tens aquell puntet de fer una miqueta doncs, el millor castell, no? També.
Us ho plantegeu, però, el fet d'anar més lluny, encara més lluny, d'arribar més lluny, d'actuar més lluny, o de moment encara no?
Bueno, de fet, l'objectiu d'aquest any, tenim molt clar la tècnica, és augmentar primer la massa social, poder arribar a ser aquest nombre de castellers que ens permetria pues, fer castells pues, de més volum o potser més importants, uh-huh. I per què no? Sí que un repte a mig plaç, no a curt plaç, però sí que ens agradaria doncs, participar en el concurset que es fa també bianual, que hi participen colles de set. No és el concurs de castells que es fa a Tarragona, però sí que és el concurs que hi participen doncs, colles d'un cert nivell, en castells de set, per exemple. Mm-hmm. Però per fer això és important recuperar massa social, augmentar el nombre de castellers, formació. Aquesta temporada estem fent molt esforç en formació de tant de castellers antics com nous castellers que s'incorporen, i sí que a mig pla ens agradaria doncs, bueno, poder participar al concurs aquest de Tarragona, del concurs 7 que se li diu.
Ara heu començat la temporada. Mm-hmm. Quin serà el primer repte que haureu de superar?
Bé, nosaltres la temporada castellera sempre la comencem a partir del mes de març i l'acabem al novembre, i la dividim en dos trams. Nosaltres normalment el mes d'agost fem un descans, i llavors bé, aquest primer tram de temporada tenim actuacions previstes a Barcelona, amb Sagrada Família, tenim l'actuació del bateig aquí castellà, i bé, sí que ens agradaria portar algun castell de set aquí a castellà, i la resta d'actuacions doncs, bueno, a poc, depenent del número de castellers efectius que puguem ser, doncs, bueno, també portar castells a aquest nivell. I el segon tram de temporada, bueno, tenim actuacions fora, estem a Figueres, per exemple, anem a Manresa, vull dir, tenim actuacions molt força atractives, també altres colles grans.
Doncs Joan Mas, el nou cap de colla dels castellers de Castellà, moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos doncs, tot això, tant la teva experiència com a casteller com també l'estat de salut dels castells de Castellà, els capgirats, i us desitgem molta, moltíssima sort aquesta temporada.
Doncs moltes gràcies, i esperem qui vulgui venir a assajos els dilluns i els divendres a partir de les 8 del vespre, a l'Espai Torrà.
Queda dit. Gràcies.
El teu art, i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
La SACOT és una associació sense ànim de lucre integrada per sèniors voluntaris, la majoria empresaris i directius jubilats, que pretenen retornar a la societat els coneixements i l'expertesa assolits durant la seva vida laboral. L'associació assessora i forma sobre la gestió empresarial i social des del 1985. Avui tornen al Connectats i ho fan per parlar-nos de la seva expansió i dels seus nous projectes, i ho fa de la mà del seu president, José María Faura. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
José Maria Faura, que
Josep pot... Maria.
Ah, Josep Maria.
Sí.
Portes quant de temps en el càrrec?
Un any.
Un any. Quin, mm-hmm. Què mal ens fas?
Bueno, m'ho estic passant molt bé.
Està sent entretinguda la presidència?
Home, està sent bastant entretinguda. Sí? Bastant entretinguda, sí, perquè al final... Quan fas una cosa que és voluntària i no tens allò de que anar després als jefes i arribaré a l'objectiu, al no sé què i tal, per molt que tinguis objectius, és una mica diferent. La perspectiva és una mica diferent.
No hi ha la tensió.
Hi ha bastanta menys tensió. Tu dediques el temps que has de dedicar i amb tota la força i tota l'alegria, perquè si no t'ho passes bé no vinguis a ser cot. O sigui, aquí estem també que ens ajudem i ens ho passem bé. Disfrutem amb el que fem. Uh-huh. Aquest és el secret de SECOT.
El seu lema és la força de l'experiència.
Exacte.
És el lema. Com ha evolucionat l'associació fins a l'actualitat? Teniu socis?
SECOT va néixer fa bastants anys sota el paraigües de les cambres de Barcelona, d'Espanya, les diferents cambres que hi ha a Espanya. I sí, nosaltres som una associació i com a associació tenim socis i tots els que entren són socis i al mateix temps som seniors. O sigui, el seniority, que diuen vulgarment, és el que ens dona l'experiència. Molts anys d'experiència, molts anys de treball de diferents sectors, de gent que ha sigut empresària, gent que ha sigut alts directius, del món... Tenim metges, inclús, tenim advocats, que volen aportar tot el que han fet a la gent que comença o que ja està, o que ja està treballant dia a dia, però aquesta experiència o no la tenen o no tenen els recursos per anar a buscar-la. Aquest és el tipus de persona o de persones que, amb les que nosaltres treballem i estem molt a gust.
Mm-hmm. Actualment teniu seu a Barcelona, també una delegació al Vallès Occidental. Esteu a Sabadell, a l'edifici Cambra de Comerç, a l'Avinguda Francesc Macià.
Sí.
I també teniu una altra a l'Alt Penedès.
Sí, i una altra a Reus.
I una altra a Reus.
I ara estem intentant obrir a Lleida i després tornarem una altra vegada. Havíem estat a Girona i tornem a Girona.
Sí, que la cosa va creixent.
Sí, clarament. A veure, la necessitat està. Està. I arribem els que som, com es diu, els del boom de natalitat, arribem a la jubilació, amb la qual persones que volen fer coses també estan en perfecte estat físic i mental. I que el sistema, al final, ens aparta. Ens aparta. Els que es fem grans, al final el sistema diu, bueno, ja, vostè ja s'ha jubilat, vostè ja està fora.
Heu fet el vostre paper, ara us toca descansar.
Ara ens toca descansar.
Això diuen.
El que passa és que nosaltres, els que hem estat treballant, els que hem estat dintre d'una empresa, els que hem sigut una mica empresaris, emprenedors, ens encanta fer coses. I ens encanta, i diem, oi, nosaltres volem fer un tema social. I potser no tots els temes socials, que són meravellosos, és anar a fer un menjador social. Dius, pues, jo no em sento el millor del món fent un menjador social. Clar que ajudarem a un banc dels aliments, tot això està estupendo. Però a més dius, a on puc ser molt útil aportant-ho que jo sé? I això què és? Empresa.
Mm-hmm. Parlem de partners i de col·laboracions que s'han sumat o s'han anat afegint a la relació amb la vostra entitat. Tenim des de la Generalitat, tenim en Barcelona Activa.
Barcelona Activa, la Diputació, diferents ajuntaments, Hospitalet, Sant Cugat, Sabadell, el Prat... I molts més, mitja Catalunya. Consells comarcals, treballem amb moltes entitats públiques de Catalunya.
I com funciona aquesta col·laboració?
Bàsicament són convenis, o sigui, ells el que tenen molts ajuntaments i petits i, si no, la Diputació, volen afavorir l'emprenedoria dintre del seu... diguéssim, paper o dels seus objectius està afavorir l'emprenedoria. I això doncs, necessiten mitjans i necessiten gent que els acompanyi. I amb la qual ells, diguéssim, aporten o entren o atrauen empreses però al final aquestes empreses algú els hi ha de donar el servei. I això va començar sobretot per ser una activa, és a dir, gent que va allà i tal, allà hi ha un tipus de formació, nosaltres també donem formació, estem allà i després els acompanyem. Perquè bàsicament SECOT acompanyem, fem el que es diu més mentoria, els ensenyem, ells ho fan la feina, nosaltres els diem, com han de fer-la, i els seguim i els acompanyem. I som feliços fent-ho.
La relació amb aquests ajuntaments que em comentaves ara, el Prat, Sant Cugat, Sabadell, des de quan? És una col·laboració que ja porta
temps.
Porta
temps. És que abans al principi eren col·laboracions que era un conveni i funcionava així, i ara hi ha concursos. Com tot el que fan els ajuntaments, ara has de passar per la licitació, la famosa licitació. I tots liciten, perquè és el que els hi toca, ara liciten. Però continuem igual, al final és, si tu licites, has donat un bon servei i tal, estàs, tens més punts que altres i al final tens la licitació. Perquè quan nosaltres vam iniciar, el món aquest no hi havia ningú, estaven sols. Ara hi ha molta gent que està dintre d'aquest món i que hi ha moltes iniciatives, hi ha moltes persones al voltant.
Us veuen com a competència?
Jo diria que no som competència. Algú ens pot veure com a competència. Nosaltres no ens definim com a competència de ningú. O sigui, si una empresa ve a casa nostra, què ens passa? I factura 2 milions d'euros, nosaltres li diem, ho sentim molt, però vostè té mitjans per anar a una consultoria i buscar-se un consultor i vostè ha de pagar. En canvi, el que és autònom, o el que té un bar, o el que té un no sé què, diu, oiga, és que si aquest senyor jo facturo 150.000 euros i em cobra 30.000, oiga, no els puc pagar. Simplement així, eh? Pues allà estem nosaltres. És a dir, que nosaltres estem a la part més petita, més micro, però que és la més bèstia, la més gran. La més gran.
On hi ha més gent que treballa.
Exacte. I si tenim un tema de start-ups, que tenim gent que... I són persones, tècnics del que surten del món i que volen muntar alguna cosa en una startup tecnològica i tal, abans de començar a demanar diners fora, han de preparar-se. No és només una idea i una il·lusió. Aquesta idea i aquesta il·lusió que tenen moltes persones s'ha de convertir en una realitat. I nosaltres acompanyem aquest procés perquè diem, ei, xicó, aquí li vendràs això, saps? Quin és el mercat? I perquè un tema tècnic, només tècnic, està allà, però s'ha de convertir després en una empresa. I no és tan fàcil, o sigui, al final has de fer-ho.
Això ho feu a través de la formació, del mentoratge, o són coses diferents?
Són complementàries. O sigui, fem formació i fem mentoratge. No? I hi ha llocs que fem sessions de formació, perquè tota aquesta gent necessita formació i després al mateix temps necessita una mentoria. Necessiten les dues coses. O sigui, hi ha moltes persones que, quan parles de números, ai, ai, ai.
Van perduts?
Van perduts. Ai, 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 què és un balanç? Ai, ai, ai. Jo l'únic que miro és si al final, l'última línia de l'any, guanyo diners o no guanyo diners.
És aquesta és la que interessa a tothom, no?
És tan vermell o és tan negre. Però tu no mires si després aquesta empresa està, diguéssim, té pinta d'anar cap endavant o no. Jo miro només si hi ha línia o no, perquè jo demà he de portar un sou, uns diners, perquè he de viure. I si no, no em puc anar de vacances. Aquesta és la realitat nostra.
I què és el que més us demanen? Que els acompanyeu amb aquest mentoratge, formació concreta sobre alguns aspectes com els que feu vosaltres, que pot ser des de la gestió de persones, gestió empresarial, finances...
A veure, el que ens demanen més és aquest acompanyament. És, oiga, jo vull fer això... I per això necessitaré invertir i per això necessitaré demanar un crèdit i vostès tenen un acord, per exemple, amb Microbank i a veure com puc accedir a aquests diners sense avals i tot això. Això és una. També és, oiga, jo tinc una idea i aquesta idea l'he de convertir en una empresa. A veure, carai, com es fa? I necessito formar-me una mica. Però hi ha altres varietats que fem nosaltres, altres coses. O sigui, ara estem, per exemple, a tot el tema de la jubilació activa. Les persones ara es jubilen. Pues, a veure, per jubilar-te has de pensar que t'has de jubilar. I això no ho pots fer el dia abans de jubilar-te. Això ho has de fer una mica més de temps. I això ho intentem fer a les empreses. Dir, senyors, no només és qüestió de diners, és qüestió que la gent ha d'aprendre, bueno, ha de pensar sobretot en la jubilació. Perquè si no hi ha frustracions. Hi ha gent que surt i diu, oh, el moment que et jubiles és no hi ha mails, no hi ha reunions, no hi ha whatsapps, no hi ha no sé què. I ara al principi és meravellós. Oh, puc...
És el descans, però quan portes uns dies descansant...
Nosaltres diem que hi ha una primera fase que es diu... és com la luna de miel. És tot meravellós, me'n vaig de viatge, tal, faré. Però bueno, tot això s'acaba. Dius, i demà què? Només surto en bicicleta, vas de passeig, necessito més coses. I ara necessites una part social, de socialitzar. Això les dones normalment són
més actives.
Més actives amb el món aquest, i els homes menys. Suposo que canviarà amb les noves generacions, però bueno, ara els que ens jubilen són com som. I necessites una part física, o sigui, necessites estar bé físicament, necessites una part lúdica, necessites, i després molta gent doncs, vol fer doncs, un voluntariat, vol fer no sé què, vol omplir també el seu temps d'una forma... Perquè, si no, al final, què serem esclaus dels nets? Però si els nets ja no arriben, què serem? Saps? I això, totes aquestes coses, la gent se les ha de plantejar, perquè cadascú és diferent. Hi ha gent que surt, es jubila i té moltíssimes activitats. I, en canvi, hi ha persones que surten i la seva feina havia sigut tot. I què fem? I això s'ho plantegen.
Es troben amb una paret que no, ja no saben com...
El meu pare, quan es va jubilar, va dir a mi personalment, diu, i ara la teva... Clar que fa 30 anys, ojo, posem-nos amb la mentalitat de fa 30 anys.
A veure.
No la d'avui. I em va dir, i la teva mare què farà amb mi? Perquè ja...
Els temps han canviat,
Clar.
I continuaran canviant, afortunadament.
Ja ho sé, però bueno, aquesta va ser la seva frase. És allò de dir, jo he treballat de sol a sol tota la vida i la teva mare s'ha muntat una mica la seva vida, té amigues, té vida social, té no sé què, fa coses i tal, i aquí estaré jo... Què farà amb mi?
O sigui que el que intenteu és que no s'oblidin d'aquesta part que és molt important i que arribarà el moment que s'ho plantegin.
Exacte.
No? A partir de quan s'ho han de començar a plantejar?
Bueno, 3 o 4 anys abans.
3 o 4 anys abans?
Sí.
I què és el que s'han de plantejar? El que faran en tots aquests àmbits que ara comentaves?
El que faran i com començar... a treballar per dir, a veure, tu tens hobbies o no tens hobbies? Tu t'agrada l'esport o no t'agrada l'esport? Tu no sé què, no sé quan esport. Comença, pensa, equivoca-te, torna, pum, pum, pum. Però comença, o sigui, la vida canvia. És un altre moment de la teva vida, que pot ser fantàstic. Però t'has de preparar, igual que te vas preparar per quan anaves al col·le i a la universitat per treballar. T'has de preparar una mica.
Exacte.
Una mica.
Quins són els projectes que teniu ara mateix en ment? A banda d'aquesta expansió que comentàvem, quins són els reptes de futur?
Bueno, els nostres reptes continuen. Per mi, una és treballar molt més amb la micropime catalana. És intentar que aquest tipus de persones que són de micropime tinguin accés a aquest tipus de serveis de consultoria. Tenim una part que diem més social, que és allò de dir, per exemple, treballem amb els mercedarios, treballem amb alguna fundació d'aquestes de... Ara, com es diria, que eren exalcohòlics, exdrogadites i tal, per tornar i ajudar-los a entrar al món laboral, perquè nosaltres sempre mirem les coses del punt de vista més empresarial, el món laboral, com ajudar aquestes persones, dir, com fer una entrevista de treball, per exemple. Simplement coses petites d'aquestes, però que són necessàries després. El tema startups és un tema molt important, que estem treballant cada dia més. És un tema que creiem que Catalunya té un potencial molt important, molt, molt important. I ara estem ficats molt en el tema de la formació professional. O sigui, treballem amb diferents... escoles, perquè cada vegada més la formació professional entren en un tema d'emprenedoria, I és allò de dir, com ajudar a que els nois i les noies d'aquestes edats de 18, 19, 20 anys pues, bueno, tinguin ganes de muntar coses. I els ajuda, quan fan projectes a les escoles i tot això, fan projectes, què fan? Pues els acompanyem als projectes. Diu, com tens aquí un senyor, allò que diuen ara de la intergeneracional, que jo crec que és un dels conceptes més macos que per fi està entrant a les nostres, als nostres caps. L'intergeneracional és com ells al·lucinen i nosaltres al·lucinem amb ells.
Home, de fet, és un intercanvi de coneixements.
És bestial. Perquè, a més, és tot el que muntes ara, tota aquesta part que nosaltres no teníem, que era tots parlant d'economia circular, de no sé què, de sostenibilitat, tots aquests conceptes que nosaltres una mica estàvem...
Encara no existien.
No existien. I els veus que estan al dia a dia. I veus nois i noies que fan unes coses i tenen unes propostes que dius, mare de Déu, que bé, que bé, que com tens la imaginació de muntar coses. I hem d'intentar que això tingui la il·lusió de portar-ho a terme. I això, amb la FP, l'FP dual i tot això, jo crec que és molt, molt, molt valuós.
Estem acabant. Sí que m'agradaria saber què cal fer per ser soci.
Per ser soci...
De SECOT.
Entres a la web, a secot.cat, i allà dintre hi ha un microformulari que diu vols ser soci de SECOT? I ja està. És fàcil, fàcil.
No requisits, no calen, només...
Requisits... Pues no, home, has de tenir una certa experiència dintre del món. Hi ha persones que dius, a veure, que la seva vida pues ha dirigit persones de tots els nivells i ha estat prenent decisions a tots els nivells, és igual si és nivell top, mig, a tots els nivells, tot aquests, i en canvi hi ha persones que dius, no, és que aquest senyor és el millor forner del món. I només ha fet aquest pa perfecte tota la vida, doncs ha fet un pa perfecte, doncs bueno, doncs és allò de dir, aquest senyor que fa el tècnic puro i duro, doncs no encaixaria tant, perquè no pot aportar aquest tipus de coses d'empresa, però temes de logística, temes de tot.
Molt bé, doncs Josep Maria Faura, president, nou president de SECOT Catalunya, moltíssimes gràcies per tornar al Connectats a explicar-nos una mica quin és el camí que aneu fent i quina és la vostra tasca. Que vagi molt bé.
Pues moltíssimes gràcies.
Gràcies i bona tarda.
Gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, bona tarda, sóc el Joan Muñoz, productor del programa, i avui m'agradaria recomanar-vos, sobretot aquells que tingueu mínim més de 12 anys, la sèrie televisiva Shameless. És una producció nord-americana que compta amb 11 temporades i explora la vida de la singular família Gallagher, de la part del sud de la ciutat de Chicago. El repartiment és exquisit i està encapçalat sobretot per William Massey, que interpreta a Frank, que és el pare dels Gallagher, i que durant els més de 10 anys d'emissió de la sèrie ha estat premiat en diverses ocasions com el millor personatge de comèdia. Altres cares conegudes són les d'Emmy Rossum o Jeremy Allen White, guanyador del Globus d'Or per DVR. Podeu trobar la sèrie a diverses plataformes com Netflix o Amazon Prime. Us deixo una mica un tastet del tràiler de la primera temporada, que és molt representatiu del que podreu trobar. Gràcies!
Tu vida no es fácil, Fiona. No te pareces a nadie que haya conocido jamás. Me das ganas de volver a disfrutar de la vida.
¿Quién es este?
Mi padre. En toda mi carrera no había visto nunca tan espectacular exhibición de alcoholismo.
Gracias.
¿Cuánto nos falta?
$18.30.
Bueno, yo voy a hacer la selectividad para un chaval polaco, así que podré poner 10, creo.
Yo cobro 10.
Vale, yo me encargaré del resto.
Yo podría dejarte ese dinero.
No necesitamos tu caridad.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
quitar a todos los mudos y quita las pastis de la boca. Roba las miradas de todo el mundo y te hace llorar cuando te toca. Sube cada noche una foto en topes. Ella no es del Boca, pero madre si la toca. Y siempre en sus ojos hay una mirada. Tiene una cara de loca.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Avui tot just som dilluns i el cap de setmana encara es veu molt lluny, però a Sabadell ja no queden entrades per al concert de Laura Andrés. De fet, fa dies que la Cava Orpí va penjar el cartell de sold out per la sessió de divendres a les 9 del vespre, perquè l'atractiu és molt potent aquesta vegada, oi, Júlia Ramon? Bona tarda.
Bona tarda, i tant. Si de per si Laura Andrés ja no sigués una cantant de renom i amb un públic molt consolidat, sobretot a casa, ara se li suma el factor Ava i Queen. L'artista sabadellenca interpretarà aquests dos grans clàssics de tots els temps i nosaltres avui volem saber com s'ho farà. Laura Andrés, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Per què Ava i Queen?
Mira, perquè és un repertori que diríem que és molt transversal a nivell d'edat. És una música... Saps què passa? Quan la música és bona, supera la barrera del temps, diríem, no? El filtre del temps. Crec que les ballaven els meus pares, les he ballat jo i les ballen les noves generacions. Llavors, bueno, és una música que per si mateixa té molt valor.
Exactament, perquè són dos grups, no?, que han marcat moltes generacions. A tu, especialment, com t'han marcat? Tant a nivell personal com professional, no?, també, a nivell de referències?
Sí, a mi t'he de dir que Ava potser no tant, però Queen, a mi quan era adolescent m'agradaven molt. I, bueno, també a mi em va enganxar a l'època dels Jocs Olímpics de Barcelona, que jo era petita, però que me'n recordo molt del Freddie Mercury, no? Aquella cosa, després tenia el disc del Wembley de 86, em sembla que és, que el tenia a casa, i també el posava molt. Vull dir, que estan a la meva vida des de fa molts anys. I a més, és una música que és molt rica, és una música que a part de ser pop o de ser rock o de ser així, però vull dir que té moltes coses a dins, està molt ben produïda, hi ha molta música a dins. I amb Ava igual, Ava els vaig descobrir més tard, perquè tampoc no els he escoltat massa, diríem, a la meva vida, però sí que els he ballat a tope, no?
Exactament, i encara ara, no?
Exacte, ara més potser, no? Ara fan més gràcia que fa 20 anys, sí.
Exactament, i a banda de ballar-les, doncs també ara doncs les interpretaràs, no? Són dos grups,
exacte,
doncs molt enèrgics, però també doncs diferents entre ells. Llavors, la meva pregunta aquí és: com tu fas, no?, per posar-te en el paper tant de Ava com de Queen, una mica doncs com et mous, no?, com et transformes en aquests dos grups que són molt potents ja de per si i també diferents entre ells?
Bueno, la cosa, jo et diria que no és tant la transformació, diguem, d'una a l'altra, sinó el fet de passar aquests dos grups a música instrumental i només a piano, perquè jo soc pianista.
Exacte.
I llavors el que faig és fer música instrumental, i llavors el repte és més aquest que no pas a nivell energètic, perquè a nivell energètic, o sigui, són dos llenguatges diferents, però podríem trobar moltes similituds en el que és l'essència. Després, com està vestit, és un altre tema, no? Potser a Queen trobem més solos de guitarra, més, no?, una mica més d'això, del que diríem, més la vessant rock, i a Ava trobem una cosa més pop, més soft, més tranquil·la, però tot i així, diguem, energèticament, et diria que estan els dos allà, eh? Perquè déu-n'hi-do, Ava, també.
I tant. I això, doncs, una mica, com tu fas, no? Vull dir, a l'escenari, doncs, apareixeràs tu amb el teu clàssic i característic piano, no? Llavors, una mica, doncs, agafaràs cançons, potser una mica més pausades perquè es puguin adaptar millor al piano, o també, doncs, tindrem...
El repertori és el repertori de hits, diríem.
Vale.
Sí, el repertori de cançons de les més conegudes. La idea també és una mica que és un concert una mica, com et diria jo, o sigui, músico festivo, no? Una mica de... Igual que faig altres concerts amb altres repertoris, sobretot quan faig temes propis, no? Que, esclar, és música instrumental i, per tant, no dona peu a que el públic intervingui en res, no? Mm-hmm. A no ser que aplaudeixi o no facin alguna coreo, però vull dir que no està pensat per cantar. Però, en canvi, un repertori com aquest està pensat perquè la gent es foti cantar des del minut zero. És a dir, és una mica, la idea d'aquest concert és un passar-ho bé. Vull dir, no anem a buscar la profunditat ni l'excel·lència pianística ni la, vamos, ni el silenci absolut. Al contrari, anem a buscar que la gent estigui allà, que sigui una mena de... No seria, però com un karaoke encobert, no?, una mica... Vull dir, així com de, bueno, estic allà, faig, saps, vull dir, perquè, clar, són cançons que estan al record de tothom. I clar, llavors, jo crec que, vull dir, això passarà perquè, a més a més, tinc molta sort amb el públic que ve a la Cava Urpí sempre. Tinc un públic preciós, o sigui, és meravellós l'entrega que tenen i vamos, no cal ni que els digui res, ja estan cantant des del primer moment.
Exactament, no? Perquè parlant del públic, doncs fa dies que les entrades estan exaurides, no? I això que el concert és divendres. Llavors, una mica, doncs, saber si ja és lo normal, no?, que hi hagi, doncs, aquest allau d'interessats en agafar entrades, o en aquest cas en concret, doncs, hi ha hagut un interès especial.
Mira, jo crec que en aquest cas concret va anar molt bé que vaig venir a l'octubre i vaig venir al desembre amb la Marina Prades, que vam fer un concert molt xulo de Nadal, però de Nadal diferent. Som una miqueta punkis, llavors fem un concert de Nadal molt bonic, però que ja és quasi és una tradició, és molt maco, però també fem riure bastant, no? I llavors jugues molt amb el riure i tot això. Llavors, clar, la gent està tan a gust que tu els dius, al febrer torno, i diuen, vamos! I llavors s'apunten, saps?
I és un reservent.
És la mateixa eufòria de la música la que porta a, va, i tornem, no? I ja està, vull dir, és no deixar refredar la il·lusió, no? I llavors, bueno, i el repertori aquest que tinc, que és molt llaminer, que la gent diu, hòstia, Ava i Queen, però això ho vull veure, no? Perquè, bueno, a tots ens agrada Queen i Ava, vull dir que sí.
Sí, són dos clàssics que són, doncs, tiro segur, no?, que diuen.
Exacte, és de tiro segur, i és això, jo també m'ho prenc igual, eh? És un concert que jo ja, vull dir, de fet, estava pensant a si portar-me una perruca, però no ho faré, perquè no vull liar-la, però, saps, vull dir, que és ben bé d'anar allà a donar el màxim. Sí, pam, energèticament tot, però vull dir també amb aquesta cosa de traiem ferro al tema de que és un piano i que és un concert aparentment clàssic, no ho és, no? És un concert molt a prop, això en fi. És a dir, jo, a mi m'agrada molt fer els concerts com si jo estigués al mig del públic, saps? Mm-hmm. Gairebé, la percepció seria aquesta, d'estar tan a prop de la gent que estic parlant amb ells mentre estic tocant, no? Una mica.
Mm-hmm. Perquè aquí anava, amb el tema perruca, el tema caracterització una mica, doncs al final també Ava i Queen es caracteritzaven molt a nivell visual, a nivell estètic. No sé, doncs, si tu també faràs una mica de performance en aquest sentit.
Ho estava pensant, però crec que no, crec que això ho mantindré. Crec que mantindré un look neutre. A veure, jo sempre vaig, quan pujo a l'escenari, sempre vaig una mica d'escenari.
Sí.
Però no vaig a buscar la disfressa, perquè llavors ja em sembla, llavors sí que ja em sembla una mega distorsió. Vull dir, estic allà per fer show, però no per fer una caricatura... Joder, no em sé la paraula. Caricaturització, mm-hmm. Saps? No seria una caricatura, sinó que és un concert d'això, molt d'alt nivell energètic, però vamos, diria, el tema de vestimenta no el jugaré, no.
Mm-hmm. Tot i això, el tret diferencial sobretot serà el fet, doncs, que el públic en aquí podrà participar molt més, no? I que segurament,
exacte,
doncs, poca gent es podrà reprimir una mica, doncs, aquestes lletres tan conegudes i tan cantades per tothom.
Diries... Sí, és inevitable. Jo sempre els dic, per això, que no cal saber-se la lletra. No cal. Perquè, clar, és un problema. Tenim un problema greu amb l'anglès.
Exacte.
I I les lletres d'Ava són una mica rebuscades, a més, llavors és, bueno, tranquil, la és perfecta, no? I ja està.
Exacte, diries que serà el concert més diferent que has fet o que difereix més, no?, del que és Laura Andrés en concert, en piano?
És que faig una mica de tot, no et diré que serà més, no, perquè ja et dic, he arribat a fer d'espant, i d'espant amb violí i piano, amb una pedalera, vull dir que coses, vamos, les que vulguis, versions de... Bueno, és això, si la música és bona, ho permet. És a dir, la bona música permet qualsevol tipus de versió. Si t'intentes de reversionar un reggaeton, ja dic jo que no te'n sortiràs, perquè no hi ha, o sigui, no hi ha per on agafar-lo. L'has de reharmonitzar, te l'has de reintentar de la baixa, perquè no, com que em sap greu dir-ho, però si és música molt buida, tant a nivell de lletres, que ja ho sabem tots, però a nivell d'elements musicals, no tens on agafar-te. Hi ha una base rítmica i ja està allà. Vull dir, ja hi ha gent que ho ha provat i no se n'ha sortit de fer versions així una mica elaborades. En canvi, quan la música és bona, permet versions, que no hi ha més.
Mm-hmm. En aquests dos casos, la música és boníssima. No sé si t'ha sigut fàcil, tot i això, passar-ho a més la música més instrumental.
Bueno, té la seva dificultat, perquè, clar, vull dir, la música pop o la música rock, clar, té molts elements. Imagina't Queen, que té veus, que té guitarra, que té la bateria, que té distorsió. Vull dir, són molts paràmetres. Evidentment, amb un piano no pots fer-ho tot. No pots, és impossible. I tampoc, jo tampoc vull portar-ho a una cosa pianística que perdi tota l'essència. Mm-hmm. És a dir, si ho passes a un llenguatge molt pianístic, acaba sent una mena de reinterpretació que no m'agrada gent, llavors intento, bueno, mantenir l'esperit de la cançó, però clar, això demana això que deia justament, no? Molta energia, perquè és música que justament té molt, molt, molt motor. I aquí sí que has d'estar molt, molt, molt energètic. Mira, faig un tribut a Coldplay, que mira, casualment és diferent, perquè el Coldplay, com que Chris Martin toca el piano, moltes cançons estan pensades, jo crec que estan pensades des del piano. I llavors això ho facilita molt, perquè és com més natural. En aquest cas sí que demana una mica d'imaginació.
Bueno, doncs serà el que ens haurem d'imaginar, no?, i el que veurem, doncs, aquest divendres, perquè
exacte,
aquesta és una de les altres, no?, divendres actues a casa, a la Cavarpí, doncs que ja podria ser pràcticament casa teva aquí a Sabadell, perquè ja has tocat diverses vegades. Una mica,
sí.
Quin és, no?, la emoció, el valor afegit d'actuar a casa i sobretot a la Cava?
Bueno, per mi, actuar a la Cava sempre, sempre, sempre és una alegria enorme, perquè jo soc de Sabadell, vaig marxar fa molts anys, però jo m'he passat la vida a l'Urpí. I jo era d'adolescent i anava a l'Urpí. Quan estudiava i havia d'estudiar fort, m'anava a l'Urpí a estudiar i em deixaven quedar dintre el bar fins a les tantes allà estudiant. Quan perdia l'autobús per anar a l'institut, m'anava a l'Urpí. Quan vaig començar a sortir de festa i tornava, m'anava a esmorzar a l'Urpí, o sigui... L'Urpí m'ha vist en totes les meves edats, fins als 20 i tants que vaig marxar de Sabadell, és la meva segona casa. La meva mare li deia que era el meu despatx. Vull dir que em deia, vas a l'oficina? Em deia. I per això per mi té molt, molt, vull dir, molt encant. I a més perquè el Pere Urpí, que és la persona que,
sí,
que gestiona la Cava, i que, bueno, que també és programador i promotor i això ens cuida moltíssim, ens té molt en compte, no només professionalment, sinó també personalment, i jo només tinc paraules d'agraïment per ell, perquè és una, de veritat, que és una persona, a part que és una persona que s'ha de conèixer, perquè és una persona sàvia, que té moltes idees, que al cap li va molt ràpid, però a més també és una persona molt resilient i molt humana, i quan això, no?, quan tu li dones, ell també s'aboca molt, i a mi... Vamos, vull dir, ja et dic, en tinc moltes ganes i també de retrobar-lo. Vull dir que sí, sempre és un gust venir a la Cava.
I tant que sí. Tot i això, l'agenda continua amb un concert a Barcelona el dia 24, un altre a l'Hospitalet el 27, vull dir que al final
sí. No
pares, estàs a tope ara mateix.
És el que tenen els autònoms. La gent em diu, no pares, dic, no. O sigui, les xarxes semblen més a saber què, però ja et dic jo que els músics tenim èpoques d'anar amunt i avall. Jo què sé, el mes de gener, per exemple, és un drama. Llavors, clar, bueno, no perdem passada. Els autònoms tenim aquesta vida.
I tant que sí. Ja, per últim, no sé si tens alguna altra cosa entre mans ara mateix. Ara mateix doncs, estàs amb la gira, no?, i molt atrafegada, però no sé si estàs pensant en nous temes, nous treballs, noves col·laboracions...
Sí, Sí, de fet, ara jo fa poquet que he firmat amb una agència de booking, diríem, que són la gent que es dedica a buscar-te concerts, perquè fer-s'ho un mateix és molt complicat, i jo ho faig tot sola, eh? Vull dir que, a veure, tinc gent al meu voltant que treballen amb mi, que són meravellosos, però vull dir que no tinc cap discogràfica ni res, no? Que sóc jo mateixa la que genera tota la mandanga. Llavors, clar, és difícil engegar sempre coses noves i buscar concerts. Llavors, ara he començat amb aquesta agència per anar jo una mica més tranquil·la i focalitzar-me, perquè estic traient un disc nou, el quart, diríem. Uh-huh. En tinc tres al món, n'he tret tres, i ara estic traient el quart, que és un disc molt íntim, molt petit, a piano sol, molt per escoltar a cau d'orella, diríem, i com per relaxar-te, no? Uh-huh. I és un disc que em ve molt de gust treure, perquè també és fruit d'experiències de vida, i en principi, mira, l'havia de treure potser el mes de març o abril, però em sembla que allargaré i ho deixaré per setembre. Vull dir, amb tota la calma, la vida va molt de pressa i jo vaig més ràpid, però ara necessito com agafar una mica d'aire, saps? I anar, piano, saps? Anar fent.
Piano, i en el teu cas, doncs, literalment, eh? Ens haurem d'esperar una mica, doncs, llavors, bueno.
Sí, s'ha d'estar atent, perquè jo vaig traient temes de tant en tant. Cada mes i mig vaig traient un tema. Vull dir que...
Pues
s'ha d'estar connectat.
Estarem pendents. Laura Andrés, moltes gràcies i molta sort divendres.
Gràcies a tu, que vagi molt bé.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Fins aquí arriba la història d'aquest dilluns al Connectats. Hem obert una nova setmana. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, tornarem a estar connectats. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.